Una habitació amb vistes. Una finestra oberta a la cultura.
Benvingudes i benvinguts sigueu els que ens escolteu per la ràdio i els que ens escolteu a la carta. Avui, Mots pel 21, engeguem un nou programa, Una habitació amb vistes. Un espai en què, més que no pas parlar, el que farem serà mirar. Mirar amb calma, amb curiositat i fins i tot amb aquell punt d'ironia que ens recorda que el món és massa gran per entendre'l, però massa petit per no mirar de fer-ho.
Avui obrim la porta d'aquesta habitació imaginària. No hi ha parets, no hi ha sostre, però hi ha vistes. Vistes a històries inesperades, a petites revelacions quotidianes que passen de llarg si no les mirem dues vegades. Aquí, cada objecte és un indici, cada silenci és un personatge, cada convidat, com també vosaltres, que ens escolteu, és una finestra que val la pena obrir.
En aquest programa no us prometem res que no sigui autenticitat. Potser trobareu humor, potser poesia, potser només la companyia invisible d'una veu mentre feu camí, mentre cuineu, o mentre simplement busqueu un moment de calma. Però això sí, sempre hi haurà vistes. A vegades a llocs llunyans, a vegades a racons íntims que només s'il·luminen quan algú posa paraules al que sent.
Doncs això. Una habitació amb vistes vol ser un espai radiofònic que combini la intimitat de la paraula amb una mirada oberta a la poesia, l'art, la música, la cultura i la llengua. El títol simbolitza aquest doble impuls, l'habitació com a lloc de reflexió personal i les vistes com a finestra a diverses sensibilitats, creacions i formes d'expressió.
El programa us convida a vosaltres, oients, a entrar en aquest espai acollidor des del qual descobrirem i contemplarem el paisatge cultural en tota la seva amplitud.
Així que aixequeu les persianes, respireu fondo i deixeu-vos portar. Comença Una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.
I comencem pel principi, de tot, el títol. Per què hem triat aquest títol? Perquè fa referència a l'obra literària Una habitació amb vistes, d'Edward Morgan Foster, que tracta sobre la llibertat, la sensibilitat i la descoberta personal i cultural. Això connecta molt bé amb l'esperit del programa. Descobrir, pensar i emocionar-se a través de la cultura. En definitiva, Una habitació amb vistes és un títol suggeridor perquè combina intimitat i obertura, reflexió i inspiració, mirada interior i projecció cultural. I és exactament allò que vol oferir el nostre programa, dedicat a la literatura, l'art, la música, la cultura i també la llengua.
E.M. Foster, que va néixer a Londres el 1879 i morir a Coventry el 1970, és a dir, amb gairebé 100 anys, va estudiar literatura clàssica i història a Cambridge. Va completar la seva formació amb llargues estades a Itàlia i a Grècia, on l'ambient amb què es va trobar, més desinhibit i tolerant, el va captivar. perquè contrastava enormement amb la rigidesa i la formalitat excessiva que havia conegut fins aleshores Anglaterra. Tot i que Foster no li acabava d'agradar formar part del grup d'intel·lectuals, cosa que en aquella època era ben habitual entre la gent que volia influir en la societat, era un assidu del grup més conegut de l'època, el grup de Bloomsbury, on es relacionava amb personatges de la talla de l'escriptora Virginia Woolf o de Maynard Keynes, el famós economista que encara ara s'estudia a totes les universitats del món. Foster va ser un escriptor que observava amb precisió el conflicte que hi ha entre les persones que fan el cas a la raó i les que segueixen els dictats del cor. Mentre les primeres s'aferren a la rutina i a les convencions ridícules, les segones, les que fan cas al cor, donen ales als seus sentiments i, sobretot, no es deixen intimidar pels prejudicis i els formalismes, cosa que defensaven i vivien intensament els membres del grup de Bloomsbury. A banda de la novel·la de què parlem avui, Foster va escriure obres ben conegudes, com ara Passatge a l'Índia, Retorn a Howards End o Maurice, totes tres dutes al cinema als anys 80 i 90.
I si parlem de la novel·la, hem de parlar una mica del resum, de la trama d'aquesta novel·la. La novel·la ens parla de la Lucy, una encantadora joveneta anglesa que està fent el gran tour pel continent, acompanyada per la seva cosina gran, l'estricta i queixosa senyoreta Bartlett. En arribar a Florència comencen els disgustos. L'habitació amb vistes a l'Arno que havien reservat, incomprensiblement, no està disponible. Dos hostes de la mateixa pensió, el jove George Emerson i el seu estrafolari pare, s'ofereixen a canviar-los les habitacions, a la qual cosa, d'entrada, elles es neguen. Però la intercessió del reverend Biff fa que finalment hi accedeixin. En aquesta ciutat italiana, on l'alegria mediterrània fa oblidar els prejudicis victorians, un sorprenent joc de malentesos suscitarà el despertar a l'amor dels dos joves protagonistes. Malauradament, tard o d'hora, la Lucy haurà de tornar a la correcta Anglaterra i decidir si vol viure en la perfecta correcció o si s'estima més abraçar la vida amb totes les seves imperfeccions.
Si us heu fixat, l'Esther ha parlat del Grand Tour. Potser que en fem 5 cèntims, oi, Esther?
I tant que sí. Vinga, endavant.
El Grand Tour era un viatge que feien sobretot els joves de famílies riques i aristocràtiques, especialment les angleses, com a part final de la seva educació. No era un caprici, ni unes vacances. Era gairebé una obligació social. Si volia ser considerat una persona culta, refinada i preparada per ocupar càrrecs importants, havies de fer aquest viatge. El recorregut podia durar des d'uns quants mesos, fins a anys, i seguia unes etapes força definides. França, per exemple, era una parada habitual, en París com a gran centre cultural, però el cor del Gran Tour era Itàlia. Ciutats com Roma, Florència, Venècia i Nàpols eren essencials perquè representaven el bressol de la cultura clàssica. Allà els viatgers visitaven ruïnes romanes, obres d'art, palaus, esglésies i estudiaven història, arquitectura i pintura. Aquest viatge també servia per aprendre idiomes, fer contactes internacionals i adquirir obres d'art o llibres que un cop tornaven a casa demostraven el nivell cultural i el prestigi social del viatger. Amb els canvis polítics i socials del segle XIX, el Gran Tour va anar desapareixent. Però fixeu-vos, el Gran Tour va ser el que va posar les bases del turisme cultural modern i va contribuir a difondre l'interès per l'art i el patrimoni europeu. En definitiva, el Gran Tour no només era un viatge, era una manera d'entendre la cultura i la formació professional.
El mirador.
Avui, en aquest apartat del programa, ens endinsem en el llibre i farem un tastet d'alguns fragments. A veure si us fem venir ganes de llegir-lo.
La meva posició, indefensable, ho sé, és que mentre no molesti ningú tinc el dret de fer tot el que em plagui. Ja sé que hauria d'estar pensant com treure quartos a la gent i dedicar-me a coses que m'importen un rave. Però, per alguna raó, no he estat capaç de posar-m'hi.
Com acabeu de sentir, els punts forts de la novel·la són, sens dubte, les escenes plenes d'embolics on Foster, que juga amb els personatges i interpel·la el lector amb un to desenfadat, intens a la vegada, irònic i cínic, solemne i moltes vegades desvergonyit. L'estructura de la novel·la és prou senzilla, fins i tot un xiric previsible, però quan descriu els malentesos, els sentiments reprimits, els personatges que no fan més que enredar la troca, les xafarderies, fa servir un llenguatge directe molt acurat i molt, molt ric.
Itàlia va obrar meravelles en ella. Li va donar llum i el que ell considerava encara més valuós, li va donar ombra. De seguida va detectar en ella una reticència fascinadora. Era com aquelles dones que pintava Leonardo da Vinci, que ens encisen, no pas per elles mateixes, sinó per totes les coses que es neguen a dir-nos.
Forster també fa una incisiva crítica als convencionalismes, prejudicis, classicisme i hipocresia de l'època. Forster també fa una incisiva crítica als convencionalismes, prejudicis, classisme i hipocresia de la seva època.
Costa de creure que una persona que has classificat com a típicament anglesa et digui el que li surti de dins.
En general, és una novel·la força actual, sobretot pel que fa a la defensa de la igualtat de gènere.
Aquest desig de dominar una dona el tenim molt arrelat i els homes i les dones l'hem de combatre si volem entrar al paradís. Vull que tinguis els teus propis pensaments fins i tot quan estiguis en els meus braços.
Forster està considerat l'escriptor que ha observat amb més precisió el conflicte entre les persones que fan cas a la raó i les que segueixen els dictats del cor. Certament, Una habitació amb vistes ens parla de com de confusos poden ser els nostres sentiments i defensa la llibertat d'estimar i viure d'acord amb els propis ideals.
Un fragment molt directe i que és molt actual, que el següent que llegirem ara, perquè fa referència al turisme de masses.
Espero que no s'ofengui si li dic que nosaltres, els residents, sovint ens fan llàstima a vostès, els pobres turistes. Força llàstima, despatxats amunt i avall com un paquet, de Venècia a Florència, de Florència a Roma, viuen amuntegats en pensions o hotels, completament ignorats de tot el que no surti a la Baedeker. Amb el neguit permanent de veure el que toca i de no perdre's res abans de passar a una altra cosa. El resultat és que barregen les ciutats, els rius i els palaus i en fan un garbuix inextricable.
I acabarem amb un fragment molt bonic que reflecteix molt bé el tarannà de l'autor i l'esperit d'aquesta novel·la.
Abans pensava que podia ensenyar als joves el sentit de la vida, però ara entenc més bé les coses. Tot el que he provat d'ensenyar en George es resumeix en això. Guarda't d'embolicar la troca. La vida, com va escriure un amic meu, és com fer un concert de violí en públic i haver d'aprendre a tocar l'instrument durant l'actuació. Penso que ho expressa molt bé. Les persones hem d'anar aprenent a usar les nostres funcions sobre la marxa, sobretot la funció de l'amor.
Sens dubte, els Emerson són els personatges claus que desencadenen l'acció de la novel·la. Desitgem que la seva saviesa ens acompanyi.
Recomanarem una habitació amb vistes de la col·lecció Club Victòria, que va estrenar Viena Edicions, i us la recomanem perquè la traducció al català de Xavier Zambrano és molt acurada. De fet, l'objectiu d'aquesta col·lecció és reunir algunes de les millors novel·les clàssiques angleses, fins ara inèdites o introbables en català, amb excel·lents traduccions i edicions de luxe. Hi trobareu, a banda de l'habitació amb vistes, l'edat de la innocència d'Edith Wharton, Mansfield Park i seny i sentiment de Jane Auster i les famoses obres de les germanes Bronte, Cims borrascosos i Jane Eyre. També cal dir que el disseny de la coberta d'aquests llibres és un disseny molt acurat. En el cas del llibre que ens ocupa, Una habitació amb vistes, la coberta són llimones, i aquestes llimones ens recorden a l'escenari italià on comença la novel·la, Les llimones d'Itàlia. I també sembla que fan referència a aquest humor àcid que té l'autor d'aquesta novel·la. Aquesta novel·la la podeu trobar a la biblioteca o també, si l'encarregueu i no la tenen, a les llibreries del nostre poble.
A banda de la novel·la, com que d'aquest llibre se n'ha fet una pel·lícula, també en parlarem una mica. Una habitació amb vistes, com també altres llibres de l'autor, com Passatge a l'Índia, Retorn a Howards End i Maurice, es va portar al cinema als anys 80. Una habitació amb vistes i Howards End les va dirigir l'anglès James Ivory, que també havia dirigit una altra pel·lícula ben coneguda, El que queda del dia, protagonitzada per actors tan coneguts com Emma Thompson i Anthony Hopkins. Totes dues pel·lícules es basen en novel·les i el director se centra en les relacions humanes, en el marc d'un context històric i social. Una habitació amb vistes es va estrenar el 1986 i tots coneixereu el nom d'alguns dels actors que hi participaven. Hi havia Helena Bonham Carter, que feia de jove Lucy Honeychurch, hi havia la Maggie Smith, que feia de Charlotte, hi havia Judi Dench, que feia de Eleanor Lavish, o Daniel Day-Lewis, que feia de Cecil. Aquesta pel·lícula va ser la primera col·laboració entre la Maggie Smith i la Judi Dench, que foren grans amigues i que es van tornar a veure en una altra pel·lícula ben anglesa, Un te amb Mussolini, en què un grup de dones angleses, que estimen la cultura, protegeixen les obres d'art a San Gimignano, a la Toscana, quan arriba al poder Benito Mussolini. Si veieu Una habitació amb vistes, podreu gaudir de les vistes de Florència, d'algunes de les seves obres d'art, dels seus carrerons, dels voltants de la ciutat. Veureu com era la vida d'aquests turistes de classe alta en cases d'hostes abans que el turisme de masses ho trinxés tot. Veureu l'Anglaterra de la classe alta victoriana i veureu també grans actuacions. No us perdeu la Maggie Smith, amb aquell posat tan anglès com una mera d'estiramenta, que també podeu veure en una sèrie ben actual, Downton Abbey, que també podeu trobar al 3CAT. Fixeu-vos bé en l'actuació del Daniel Day-Lewis, que ja havia participat en pel·lícules molt conegudes com La meva preciosa bugaderia i Gandhi, que segurament heu vist, i que va protagonitzar la també victoriana L'edat de la innocència, acompanyat de les conegudíssimes Michelle Pfeiffer i Winona Ryder. En Una habitació amb vistes, el seu personatge, en Cecil, és el perfecte jove anglès que sols pensa en la bellesa i que es vol casar amb la Lucy com si fos un objecte exquisit que ara farà bonic a casa seva. Podeu fer una sessió victoriana amb totes aquestes pel·lícules. Una habitació amb vistes la teniu doblada al català, al 3CAT, de manera que podeu escoltar els grans doblatges que feia TV3, i també la teniu a la plataforma Rakuten, en català, i a Prime Video i a Filmin, en castellà. Sempre les podeu veure en la llengua original amb subtítols en castellà o català. I si en voleu una mica més, al 3CAT també teniu Retorn a Howards End. Tan aviat com comença, us trobareu amb una escena d'aquelles en què ja us hi veieu. La gran Vanessa Redgrave passeja arrossegant la faldilla pel jardí anglès de Howards End, ple de flors blanques. I ara podem parlar una mica de la música de la pel·lícula, Gemma?
Sí, sí, mira. La música és obra del compositor Richard Robbins i té un paper fonamental a la història. Es tracta d'una banda sonora d'estil clàssic que recorda el romanticisme europeu, molt elegant i molt subtil. No busca cridar l'atenció, sinó acompanyar les emocions dels personatges. La música ens ajuda a entendre què sent la protagonista, especialment en el procés de descoberta personal i sentimental. I pel que fa a la seva forma instrumental, el senyor Robbins utilitza una orquestra simfònica. I direu que és una orquestra simfònica. Doncs bé, una orquestra simfònica és un conjunt instrumental en la qual hi participen totes les famílies d'instruments. És a dir, els instruments de corda, els instruments de vent fusta i vent metall i percussió. I com que és una orquestra clàssica, no hi entraran instruments moderns ni instruments electrònics, fet que reforça l'ambient d'inicis del segle XX. Un altre aspecte interessant és comentar una mica la diferència dels espais. En la novel·la trobem dos espais, l'espai a Itàlia i l'altre a Anglaterra. Doncs bé, a Itàlia el so de la música és molt més lliure, més expressiu, mentre que a Anglaterra és més contingut, més ordenat. Així la banda sonora reflecteix el contrast de les normes socials i sobretot el desig de llibertat. Ara escoltarem un fragment musical. El coneixeu, oi? Sí, exactament. És l'ària tan famosa O mio bambino caro. És una ària de l'òpera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini. És una peça lírica i molt expressiva pensada per destacar la veu de soprano mentre l'orquestra l'acompanya de manera molt suau. L'òpera és còmica, no és d'un estil verista, amb música molt àgil, però té molta ironia, té moments de molt lirisme, però com aquest, a lo mio bambino caro. I direu, què és això de l'estil verista? Pues l'estil és un corrent de l'òpera italiana de finals del segle XIX que busca mostrar la realitat tal com és, amb personatges quotidians, emocions intenses i situacions realistes, conflictes familiars, molts. No és una òpera com podem trobar una reina de la nit amb les òperes de Mozart, no. Tots seran històries reals i humanes. Doncs bé, el compositor Richard Robbins inclou aquesta peça en la banda sonora quan la protagonista fa turisme per Itàlia. De fet, va triar aquest fragment perquè les dues protagonistes, la de la novel·la, la Lucy, i la Laureta, de l'ària de Puccini, els passa el mateix. Totes dues les volen casar amb nois que no estimen i estan enamorades d'altres, i totes dues expressen els seus sentiments davant del riu Arno que passa per Florència. Com veieu, és una peça molt apropiada per l'ocasió. Bé, i ara escoltarem un altre fragment molt diferent. A veure què en dieu. Sí. És el so d'una havanera. Introdueix un ritme suau i balancejant que trenca amb la rigidesa del món victorià. La música suggereix llibertat i desig i un canvi interior que comença a despertar. L'estructura és molt clara i té dues vegades es fa la melodia i una tercera més curta. Ara escoltarem només aquest trosset. Escolteu. I repeteix. Mireu, El que heu escoltat és un pizzicato. Què vol dir pizzicato? Pessigar la corda. És a dir, els instruments de corda, entre la primera vegada que es fa la melodia i la segona, fan un pont més simpàtic. Com ho fan? Doncs així, pessigant la corda. Pizzicato. No freguen la corda amb un arc. Molt bé, en definitiva, podem veure, ara entrarem a la tercera vegada que es fa la melodia i us adonareu que ara els protagonistes seran les cordes. Ara acaben els vents i ara comença, que sembla que hi ha variació, i comença el volum, molt suggerent, molt sugestiu de la melodia, però de mica en mica anirà acabant, el ritme es farà lent, allargassat, una sensació que com si anés morint de mica en mica. Evidentment, igual que li passa a la pobra protagonista, aquell desig de llibertat, aquell desig, aquella il·lusió, s'esva esvaint. I acaba amb el ritme de l'havanera. En definitiva, el més important de la música d'una habitació amb vistes és la seva funció emocional. No només acompanya les imatges, sinó que ens explica allò que els personatges no diuen en paraules.
Que no se'ns rovelli la llengua.
I entrarem ja en el darrer apartat d'aquest programa, on us parlarem d'aspectes puntuals de la llengua catalana, de la nostra llengua. I avui parlarem dels manlleus. I què és un manlleu? Un manlleu és una paraula que una llengua agafa d'una altra llengua. Es tracta, per tant, d'un dels procediments possibles per crear denominacions. En aquest cas, amb recursos no propis de la llengua, que acullen aquest manlleu que procedeix, tal com hem dit, d'altres llengües. Com tot, els procediments de creació lèxica, els manlleus enriqueixen una llengua. I aquests manlleus s'incorporen per dues vies. Per adopció, vol dir que agafem aquest manlleu mantenint la forma que té en la seva llengua de procedència, com seria el cas del blues o del web. I l'altre procediment és el d'adaptació, on el manlleu s'ajusta a les regles fonètiques i ortogràfiques de la llengua derivada. Per exemple, el macarró, que prové del macarone italià, o futbol, que en anglès l'accent és a un altre lloc. Per tant, com que avui portem el programa passejant per Itàlia, doncs parlarem d'alguns manlleus que el català ha agafat de l'italià.
Sí, per exemple, parlarem del piano. I el nom de piano prové de la paraula pianoforte, que el pianoforte va ser un instrument del segle XVIII, és l'origen del piano actual. Va ser el primer instrument de teclat capaç de fer sonar suau o fort segons la pressió que facis amb els dits. La música, és clar, va guanyar expressivitat i emoció, i això va fer que els compositors com Mozart o com Beethoven doncs poguessin agafar aquell i jugar amb aquells contrastos i aquells matisos com sabien fer-ho. El pianoforte, doncs, és l'antecessor del piano modern. Té un so més delicat i transparent, pensat per sales més petites. Evidentment, aquest pianoforte va anar evolucionant i va ser més potent, més robust i amb més volum, pensat per sales més grans, i així ens ha arribat el piano. És un instrument de corda percudida. Podríem dir, doncs, que són de la mateixa família, però de generacions diferents. Més tard, aquesta paraula, pianoforte, es va abreujar a piano i així va arribar a la nostra llengua.
I ara, després d'aquest manlleu tan musical, parlem d'un manlleu pictòric, que és l'aquarel·la, que ve de l'italià aquarello, petita aigua. Els italians van fer servir aquesta paraula per fer referència a una beguda que es feia barrejant aigua amb orujo. I més endavant, durant el Renaixement, va passar a denominar les pintures fetes amb colors barrejats, diluïts, amb aigua. I ara l'Estero us parla d'un altre manlleu interessant italià, il balcone.
Sí, etimològicament la paraula balcó ve de l'italià balcone, que vol dir plataforma sortint d'un quart superior a la façana d'un edifici i envoltada d'una barana. I la paraula balcone, a la vegada, ve del germànic balco, que significa viga, i que procedeix dels pobles llombards que van habitar a Itàlia al segle IV. Ja que parlem del balcó, ja tenim una finestra oberta, també podem obrir un balcó.
I bé, doncs això s'acaba. Fins aquí el nostre primer programa.
Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so, Robert Garrigós, i a Gemma Corderes, Jordi Giner i Esther Paracolls, de Mots pel 21.
Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable i, si voleu, ens podem tornar a trobar el mes que ve a la nostra habitació amb vistes. Fins aleshores.
Votami sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque in me.